Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden en exclusiva el dijous 27 a les 9 del vespre a la preestrena de la pel·lícula italiana més taquillera de tots els temps amb més de 10 milions d'espectadors. Un italiano en Noruega.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí, en Noruega.
Sí.
Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis?
Un funcionari italià és traslladat a Noruega a conseqüència de les retallades. Acostumar-se a una nova cultura no li resultarà gens fàcil.
¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
¡No, qué estás haciendo!
¡No! ¡Keiko, no!
Si voleu anar al cine a partir-vos de riure, entreu a radioestel.cat i podreu obtenir dues invitacions per persona. Ràpid, que s'esgoten. La preestrena amb Ràdio Estel és el proper 27 d'abril a les 9 del vespre al Cines Full del Centre Comercial Esplau. Una italiana en Noruega s'estrena als cinemes el 28 d'abril.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Els clubs ACB, els 17 clubs que conformen l'Associació de Clubs de Bàsquet, van a una en contra de la resolució emesa per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que dimecres passat anunciava que el sancionava amb 400.000 euros pel famós cànon ACB, que segons el propi organisme imposa condicions econòmiques desproporcionades i discriminatòries per ascendir a la Lliga Endesa. Doncs bé, l'ACB està decidida a plantar cara, no es quedarà de braços creuats. De moment, ratifiquen la intenció de presentar un recurs a l'Audiència Nacional i sol·licitar mesures cautelars i estan disposats a arribar fins a les darreres consecuencias. Francesc Roca, presidente de la ACB.
Es evidente que la resolución de la CNMC atenta contra el autogobierno de una liga profesional como es la ACB. Creo, y siempre lo he dicho, que como concepto la cuota de entrada está más que justificada. Los clubes no pueden aceptar que una resolución tan poco clarificadora como esta pueda generar incertidumbre.
Doncs veurem com van els esdeveniments, els seres que corren en contra de la CB i sobretot de la pròpia competició. Tan sols queden 5 jornades per disputar, 5 jornades per acabar la lliga regular, i tant els equips ACB en descens com els equips LEP que lluiten per l'ascens de categoria necessiten saber quin futur els espera. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs aquesta és la nova guerra, la nova lluita que se li obre a la ACB amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Des de l'Associació de Bàsquet reconeixen obertament que els clubs estan defraudats i alarmats per la resolució que els imposa una sanció econòmica de 400.000 euros. Argumenten que el cànon ACB està més que justificat i que el fons de regulació d'ascensos i descensos, del qual la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència també s'ha pronunciat en contra, és un element essencial en el model ACB i és la taula de salvació dels clubs que s'han vist abocats al descens a la Lliga LEP. Ho diu, ho escoltem, Francesc Roca, president de l'Associació de Clubs de Bàsquet.
És evident que la resolució de la CNMC atenta contra l'autogovern d'una liga professional com és l'ACB, perquè aquest autogovern està reconegut en la Llei del Deporte. Pues yo diría que los clubes están defraudados y están alarmados por la resolución de la CNMC. Esta resolución no tiene en cuenta que la ACB ha cumplido estrictamente con la legislación deportiva de nuestro país y en esa legislación tiene perfecto encaje tanto la figura de la cuota de entrada como el fondo de regulación de ascensos y descensos. Es que la existencia de la cuota de entrada para el ascenso se remonta a hace 26 años. Y además ha sido refrendada por la Federación Española de Baloncesto en todos los convenios de coordinación que hemos firmado con ellos. Y, por supuesto, siempre ha tenido la aprobación explícita del Consejo Superior de Deportes. Pues yo creo, y siempre lo he dicho, que como concepto la cuota de entrada está más que justificada. Y lo está por las cuantiosas inversiones que han venido realizando los clubes de la ACB desde su constitución. Un club que llega a la Liga, por ese hecho, se convierte en socio en igualdad de condiciones que aquellos que han formado parte y han construido la asociación durante años, incluso, en muchos casos, décadas. En realidad, el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos no ha constituido nunca una barrera de entrada a la Liga. Y no solo eso, sino que es un elemento esencial del modelo ACB, es la tabla de salvación de los clubes que se han visto abocados al descenso en la Liga LEP. Está clarísimo que sin el FRAD estaría en gran riesgo la subsistencia en la LEP de los equipos que desciendan, que están pasando de una competición que genera más de 30 millones de euros en ingresos centralizados a otra que a día de hoy tiene mucha menos capacidad económica. Los clubes no pueden aceptar que una resolución tampoco clarificadora como esta pueda generar incertidumbre y abrir la puerta de forma equívoca a potenciales demandas y a poner en riesgo la estabilidad financiera de sus clubes. Los clubes realmente encuentran chocante que la CNMC tache a la ACB de liga fosilizada. No se nos puede llamar liga fosilizada cuando desde hace años está ampliamente reconocida como la segunda mejor liga nacional del mundo. Es más que evidente, además, que el sistema ACB vigente desde hace 26 años y que ahora se pone en duda ha sido un modelo de éxito deportivo, ha sido un modelo de éxito organizativo y, desde luego, lo ha sido también de generación de talento deportivo. Ha contribuido de manera fundamental a los éxitos de la selección española en las últimas décadas.
Doncs aquesta és la postura que ha pres l'ACB després d'una jornada de feina celebrada ahir a Madrid amb els 17 clubs que conformen l'associació. El més destacable, doncs, de la decisió que ha pres l'ACB d'exercir amb absoluta contundència la defensa dels seus interessos en tots els ordres, sense descartar cap mesura a curt i mig termini. I segons en puig saber el bàsquet al dia, a principis del proper mes de maig, els clubs ACB es tornaran a reunir. I a tot això, avui el que volem saber és com viuen tot plegat els equips LEP, els equips que estan implicats en la lluita per l'ascens o els equips que durant els darrers anys s'han vist obligats a renunciar a l'ascens de categoria perquè no van poder fer front a les exigències econòmiques que obliga la ACB, el seu cànon o el fons de regulació d'ascensos i descensos. El darrer equip en aconseguir l'ascens va ser el Palència, que la temporada passada va fer doblet, Lliga i Copa, i ens escolta el seu president, Gonzalo Ibáñez. Què tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
La temporada passada el club se vio obligado a renunciar a su primer ascenso a la Liga Endesa porque no pudo hacer frente, ¿no?, las exigencias económicas de la ACB.
Bueno, pues evidentemente así es. Nosotros cuando ganamos preguntamos un poco las condiciones. Justo a final de abril es cuando salió esa primera resolución de la competencia, pero seguían en vigor, digamos, las condiciones que existían, ¿no? Lo del canon y el fondo de regulación, que sumaban en total casi 6 millones de euros, lo cual para un equipo como nuestro pues es totalmente inviable y desde el primer momento así lo manifestamos.
A partir de ahora, presidente, ¿se abre otro tiempo, otro panorama en el mundo del baloncesto?
Hombre, yo entiendo que sí. Yo entiendo que no deberíamos haber esperado a esta resolución, a que la gente del baloncesto hubiera puesto una solución para que el flujo entre los equipos de ligas de ámbito federativo y la CB fuera distinta, ¿no? En estos últimos años no ha habido ese flujo y yo creo que eso pues no es bueno para el baloncesto y es un tema anacrónico. Pedir casi 6 millones de euros por entrar en una liga que hay más de la mitad de los equipos que no llegan a ese presupuesto, evidentemente no parece de recibo.
¿Cómo valora o qué le parece esta sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la CB de 400.000 euros?
Bueno, yo creo que ahí no debo entrar. Lo que es que me alegro es que la competencia haya declarado que ese canon y ese fondo de regulación no debe existir y que yo creo que ahora lo que hace falta es un poco de fineza de todos y todas las partes actuantes buscar una solución y encontrar esa manera de que ese flujo entre equipos de las dos divisiones exista y potenciar las ligas, ¿no? Tanto la de la federativa como la de la CB.
La competencia habla de un canon desproporcionado y discriminatorio, pero lo que no queda claro es si ese canon va o no a desaparecer o qué opinión tiene usted al respecto.
Yo la opinión, leyendo eso, es prácticamente de que no, vamos, es muy dura la solución en el sentido de que no es un canon que no debe existir. Ni el canon ni el fondo de regulación de ascensos y descensos.
Pero usted cree que
seguirá... Porque ahora he ido un poco las declaraciones de Francisco Roca, sí. que como defiende los intereses de los clubes de la asociación, y lo cual me parece fenomenal y yo creo que las defiende muy bien, pero yo creo que ese fondo de regulación... creo que es menos anacrónico y menos abusivo que el canon, ¿no? Pero no ha servido en muchos casos para que equipos desaparecieran, ¿no? Hay muchos equipos que cobraron ese fondo y su subsistencia en la LEF Oro no fue así y desaparecieron. En los últimos 5 años ha habido bastantes casos.
¿Pero usted cree que el canon va a desaparecer o se va a suavizar o se va a normalizar, digamos, en los tiempos actuales?
Yo creo que el canon como tal desaparece. Otra cosa es que luego se busque una solución entre todas las partes para que se pague pues una inscripción igual un poco más alta que la que se paga ahora o buscar una manera de que los equipos que entran en la asociación pues tengan que poner algún dinero, pero nada que ver con lo que existía en la anterioridad.
Ya ha escuchado al presidente Roca que tiene muy claro que la CB va a luchar y va a llegar a donde sea necesario para defender sus intereses, ¿eh?
Pues hombre, me parece que es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo si fuera el gerente o el director de una asociación de clubs, evidentemente lucharía por sus derechos hasta el final. Y igual que nosotros, los clubs que estamos involucrados un poco en el tema, pues también... pues intentaremos buscar y defender nuestros intereses. Pero yo creo que lo que hay que hacer es buscar entre todos pues una solución que sea lo mejor posible para todas las partes y que arregle un tema que llevábamos muchos años hablando de él. Todo el mundo decía así que era anacrónico, no sé qué, pero nadie ponía nada en arreglarlo, ¿no? Es más, no se puede entender que un convenio federación ACB esté caducado en el 2012 y estamos todavía con el que firmaron en el 2008, ¿no? Eso quiere decir que ha habido muy poca motivación y ganas de arreglar las cosas en muchos estamentos.
Presidente, si la resolución o sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta sanción se hubiera hecho realidad la temporada pasada, ¿El Palencia hubiera hecho o dado el salto a la CB? ¿Estaría compitiendo esta temporada en la CB, creo, o no?
Sí. Nosotros es lo que dijimos, es que con las condiciones anteriores no podíamos, era inviable, como para nosotros como para muchísimos equipos. Y de hecho nosotros firmamos un papel con Melilla, con la CB, diciendo que si las cosas este año estaban arregladas, pues estábamos dispuestos a jugar a la CB.
Es decir, que entiende o cree que esta temporada sí habrá ascensos y descensos, ¿no?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que debe de haberlo y esto no puede quedar así. Después de esta resolución, yo creo que la cosa es clarísima, ¿no? Independientemente de que cada uno trabaje y busque defender sus intereses de donde crea que sea conveniente, pero evidentemente yo creo que ahora yo creo que ACB se tiene que hablar con Federación y con Consejo de Deportes y buscar una solución que sea la menos mala para todos, ¿no?
Bueno, veremos qué acaba sucediendo. Presidente, en estos ascensos, ¿estará el Palencia o qué? Porque el equipo está ahí en la parte alta, ¿eh?
Bueno, es nuestra ilusión, ¿eh? Nos estamos preparando. Nosotros la semana que viene aquí en la ciudad va a hacer la remodelación para que el pabellón pudiera tener capacidad para 5.000 personas, que es lo que requiere la ACB. Y nosotros como club también hemos intentado este año pues mejorar la estructura y estar preparados para ver si somos capaces de poder competir en una liga tan de tanto nivel como la Liga Endesa.
Gonzalo Ibáñez, presidente del Palencia, gracias por atender la llamada del Básquet al Día y un fuerte abrazo.
Gràcies a vosaltres.
Doncs veurem com acaba aquest conflicte entre la CB i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El proper mes de maig, els 17 clubs ACB es tornaran a reunir. Anem amb l'Eurolliga. Ahir es van disputar els dos primers partits de quarts de final.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs en els dos primers partits de quarts de final de l'Eurolliga, ahir el Baskonia competia i li posava la por al cos al Xesca, però finalment l'equip vitorià queia per un ajustat 98-90 i això que guanyava 88-92 minuts pel final. La parella letal, Nando De Colo i Milos Teodosic, van tornar a fer de les seves. El francès va acabar amb 17 punts, 18 de valoració, mentre que el serbi acabava amb 22 punts, 5 assistències per un 22 de valoració. Després del partit, escoltem el que deia el base del Baskonia, Rafa Luz.
Intenso, ¿no? Como debería ser. Nos jugábamos mucho aquí en ese primer partido. Sabíamos que podíamos dar la sorpresa. Pero bueno, hemos cometido algunos pequeños errores que nos costó un partido entre un gran equipo. Bueno, intentar un poco lo que hemos intentado. Bueno, intentar bajar un poco la carga que tiene Teodosic y De Colo. Y creo que ellos sufren mucho con eso, ¿no? Entonces intentar controlar más esta situación entre los dos. Y nada, ir a Portugal.
Doncs el Baskonia que per 1-0 en aquesta fase de quarts de final jugarà demà dijous a partir de les 7 de la tarda al segon partit a Moscou. Intentarà tornar a la sèrie Vitoria amb un 1-1. I qui s'ha fet amb el factor pista les primeres de canvis del Fenerbahçe de Zeljko Obradovic. L'equip turc ahir donava un cop de punt sobre la taula guanyant 58-71 a la pista del Panathinaikos de Xavi Pascual i posant el 0-1 en l'eliminatòria. El Fenerbahçe, que marxava al descans amb un 42-28, reaccionava en la segona meitat i de quina manera amb un 16-43 de parcial. Els 16 punts del Panathinaikos és rècord negatiu en la història de l'Eurolliga en una sola meitat. Zeljko Obradovic, però, sap que encara no tenen res fet.
We have one Euroleague that is incredible competition and we want always to go big game by game, to think only about next game.
Doncs partit a partit, i ara pensant en el proper compromís. I Xavi Pascual, que parla de pal dur i reconeix que afronten el segon partit amb molta pressió.
Playoff nunca lo gana el mejor equipo, lo gana el equipo más fuerte mentalmente. Hoy Fenerbahçe fue más fuerte mentalmente que nosotros. Cuando tuvo 16 puntos abajo, creyó en la victoria. Y nosotros, cuando Fenerbahçe empezó a recuperar, nos venimos abajo, nos paralizamos, no jugamos a nada en ataque, no dejamos de cumplir las reglas en defensa, perdimos el control totalmente de las emociones y por eso perdimos. Nos paralizamos totalmente en nuestro juego. Pero sabemos que el jueves tenemos una nueva oportunidad, hay que preparar bien el partido, hay que prepararse bien mentalmente. Y esto solo está 1-0, el equipo que quiera ganar tiene que ganar 3 veces. Fíjate, hoy ha pasado algo que no había pasado durante todo el año. Esta pérdida de control total jugando aquí en casa. Hemos ganado todos los partidos prácticamente en casa, solo una derrota. Y nunca nos había sucedido esto. Ahora hay que prepararse para el siguiente y si conseguimos ganar, veremos el futuro de otra manera. Bueno, hay que ir paso a paso. Lo primero es recuperarse de este duro palo y prepararse para el jueves y conseguir ganar. Esto es lo primero. Sin duda vamos a jugar aún con más presión y tenemos que adquirir una experiencia que a lo mejor no tenemos, pero tenemos que adquirirla de inmediato después de este partido. Si conseguimos ese 1-1, veremos el futuro de otra manera e iremos a Istanbul con todo para ganarlo.
Doncs el segon partit entre Panathinaikos i Fenerbahçe es disputarà aquest dijous, demà, vaja, a partir de les 8, i avui dimecres, des de les 8, tenim en joc l'Olympiacos Efes i des de les 9 el Real Madrid d'Arousafaka. Gustavo Ayón, a la prèvia, avisava de la importància de començar amb una victòria.
Bueno, yo creo que es el que marca un poquito el destino de la serie, sobre todo porque estamos en casa y creo que es lo que tienes que pensar nada más.
I més bàsquet en joc perquè des de 3:15 està en joc l'Unicaja Iberostar-Tenerife, partit avançat de la 31a jornada de la Lliga Endesa. Una victòria malaguenya els classifica pels play-offs abans de visitar diumenge al Palau Blaugrana, i des de les 9 està en joc l'Araski Unigirona, segon partit de la semifinal de la Lliga Femenina. Una victòria de l'Uni el classifica per la gran final, una final en la que ja espera el Perfumeries Avenida, que ha eliminat l'Uni Ferrol per la via ràpida. Ahir victòria de l'equip de Salamanca a Galícia per un contundent 39-61. El seu entrenador català, Miguel Ángel Ortega.
Pues sí, muy satisfecho porque, bueno, la última vez que vinimos aquí ganamos de 5, un partido muy disputado, y hoy, pues bueno, hemos salido muy mentalizados y lo hemos llevado con relativa facilidad. Ahora hay que esperar a ver quién finalmente se clasifica, todo parece indicar que Girona, pero bueno, vamos a ver qué pasa, y una vez que pase, pues a enfocarla con la misma ilusión que enfocamos la Copa. Nosotros tenemos un equipo de estrellas donde todas se sacrifican y todas luchan y dan el 100%, y eso nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción a todos, porque no tenemos unas estrellas que salen a pasearse, tenemos unas estrellas que salen a matarse en el campo y a dar todo, hasta el último sudor, y eso yo creo que nos dignifica como equipo, y yo creo que muchos tienen que tomar ejemplo de eso.
Doncs a veure si l'Unis Girona ja pot certificar aquesta mateixa nit i per la via ràpida la seva classificació per la gran final de la Lliga Femenina. Més coses, hem de repassar el bo i millor dels play-offs de la NBA.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Home, NBA del bàsquet al dia. Adri González, hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Han començat ja els play-offs, hem de repassar i comentar com van les eliminatòries, començant, si et sembla, pel Spurs 2, Memphis 0. Molt superior, l'equip de Pau Gasol davant del Marc.
Sí, de moment sense opcions, no?, pels Memphis, doncs que s'han trobat uns Spurs que, el que dèiem, arribaven en plena forma, arribaven molt mentalitzats ja d'aquí al seu moment, i a més, doncs, tenen un Kawhi Leonard a un nivell excel·lent, pràcticament, doncs, augmentant encara si es podia el nivell de temporada regular, que ja era pràcticament de 10, no? I, òbviament, doncs, si la maquinària funciona i davant tenen un equip que sempre han dit, doncs, que funciona molt per sobre del seu, doncs, nivell real, doncs, ens trobem aquest 2-0 bastant contundent, a més, sense més opcions dels Grizzlies, doncs, de moment de cap gira eliminatòria, fins i tot diria som alguna victòria, no?, en aquesta sèrie.
És el que et anava a preguntar. La setmana passada, de fet, ja deies que no li donaves cap opció als Memphis. El que no sé és si veus els Grizzlies sumant alguna victòria o si veus, en canvi, un 4-0 a favor dels Spurs.
Si no és un 4-0, serà un 4-1, perquè assumeixo, doncs, que d'aquesta visita ara d'Spurs a Memphis, doncs, potser sí que cau alguna derrota, no?, pels de Greg Popovich, però de totes formes seria molt, molt difícil veient a nivell actual. Vull dir, ara mateix els Grizzlies, doncs, s'estan veient superats per tot arreu, pràcticament. L'únic, doncs, Marc Gasol, no?, que està, doncs, mantenint-se a un bon nivell, Mike Conley, podríem dir, i els suplents que, si bé fan la seva feina, doncs, distan molt, no?, a 6 jugadors que puguin marcar diferències a nivell d'atrapar, doncs, d'escurs o de ser competitius. Realment em costa, no?, perquè és un equip, doncs, del seu perfil, doncs, que poden defensar molt bé, que juguen en equip, que tenen molts recursos, i per tant és molt fàcil, no?, pels Spurs de poder jugar un partit així, se senten còmodes, i jo això, veig molt poques opcions de que puguin veure els resultats.
I també van 2-0 els Cavaliers davant dels Pacers, però patint en els dos primers partits.
Sí, sobretot el primer, doncs, que va ser al límit, no?, pràcticament, que van poder guanyar. I bé, el cert és, doncs, que els Pacers sempre es creixen als playoffs, donen un nivell molt bo, i Cavaliers, doncs, que encara estan una mica, doncs, amb errors del passat, no?, del que dèiem de finals de fase regular, però tot i així, doncs, al final imposant-se a través del seu triplet de jugadors principal, amb LeBron James al capdavant, doncs, que està un nivell molt alt també, que segueix jugant, doncs, al seu ritme, i de moment, doncs, és suficient. El resultat marca en 2-0, però el cert és que està molt igualada a l'eliminatòria, i veurem, no?, què passa a Indiana.
I la gran sorpresa, sens dubte, dels play-off, almenys fins ara, Celtics 0, Bulls 2.
Sí, sí, la gran sorpresa, i en mayúscules, perquè de moment no estan les coses, doncs, massa fora del guió, com dius. És sorprenent, no?, perquè realment tot el que no havia funcionat durant la temporada està funcionant Wade, està funcionant Rajon Rondo, doncs, que ha recuperat la titularitat i fins i tot ha batut un rècord d'assistències, no?, igual amb 14 altres agendes dels Bulls, els interiors funcionen bé, vull dir, és un gran pas endavant, un gran canvi el que han fet els Bulls, i a veure els Celtics, doncs, que estan, doncs, no utilitzant totes les armes que tenen, i estan, doncs, donant un nivell que a play-offs no serveix per guanyar.
I a sobre amb la desgràcia de la mort de la germana d'Isaiah Thomas en un accident de cotxe, un cop molt dur, sens dubte, pel base del Celtics i per tota la franquícia, de fet, per tot l'equip. No sé si veus el Celtics, Adri, capgirant aquest 0-2.
Home, s'ha de confiar, no? Al final són els líders de l'est i, òbviament, doncs, no es deixaran guanyar tan fàcilment. Però els Wolves, doncs, han despertat i no són un equip, doncs, de vuitena plaça de l'est. Són un equip, doncs, que està competint entre els quatre primers. Per tant, és una eliminatòria trampa. Al final sí que està igualada, per molt que diguem, de primer vuitè. I si mantenen el nivell tan elevat, sens dubte, serà igualada i serà dura fins al final.
I de la resta d'eliminatòries, Raptors i Bucks, que empaten a una victòria, també empaten a una victòria Clippers i Utah Jazz, i aquesta matinada, segons partits, del Wizards 1, Atlanta Hawks 0, Rockets 1, Thunder 0 i Warriors 1, Blazers 0. I per acabar, un nom, Adri, el de Rodion Skurux, el jove jugador letó del Barça, 19 anys, que ha decidit presentar-se al proper draft de la NBA, eh?
Sí, que era veure si és per quedar, si no. És el gran dubte amb els joves que entren al draft des d'Europa, també, doncs, d'alguns joves que entren des dels Estats Units, i el que marca la diferència és, doncs, si es queden fins al final o simplement estan tantejant, no?, el terreny, donant-se a conèixer entre les franquícies, doncs segurament Kuruk aprofitarà per visits als Estats Units, per anar, doncs, a algun training camp, per anar a fer algun entrenament privat amb un equip, i doncs que ja comencin a saber qui és, no? I amb la intenció, doncs, l'any que ve quedar-se a Europa, veurem si el Barça aposta per dir el primer equip, si hi ha una sessió, però imagino que vol, doncs, destacar a un nivell més alt, com pot ser l'ACB, l'Eurolliga, i a partir d'aquí, doncs, si ja l'any que ve afrontar el draft, doncs, amb una preparació millor, amb un cartell millor, i pujar a posicions, perquè al final, quan més a dalt pugi, doncs, més salari podrà optar.
Doncs veurem per on passa el futur de Rodion Skurux, però sembla que el Barça vol evitar de totes un nou cas Sonja. De fet, el club estaria en negociacions per ampliar-li el contracte i fer-li ja fitxa de primer equip de cara a la propera temporada. Estarem molt pendents aquí al Bàsquet al Dia. Adri, ho deixem aquí. Gràcies i fins dimecres vinent.
Adéu, bona nit.
I abans d'acabar, el Bàsquet Manresa convida 50 aficionats de la demència en el proper partit que el Movistar Estudiantes disputi el Nou Congost, sigui quan sigui, després que s'acomiadés de l'Isel Manresa amb crits de Manresa, Manresa, en l'última jornada d'aquest passat cap de setmana. I abans d'acabar, donar les gràcies als 18.000 oients, 6.000 més que en l'anterior onada a finals de l'any passat, que escolten cada dia Ràdio Estel. Audiència acumulada, 42.000 oients, 12.000 més que en l'anterior onada. Són les dades del EGM que ha sortit avui. A tots vosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant, a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.